Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, el nostre habitual temps de família de cada divendres amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. En Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Se'ns acumulen les qüestions perquè ens havia quedat pendent la setmana passada i ho vàrem comentar que precisament en parlaríem d'aquesta qüestió legislativa que va ser motiu de força controvèrsia sobre una proposta de la Generalitat que d'alguna manera per llei podia obligar els pares, o d'alguna forma els obligava, els pares de nens adoptius, a fer saber als seus fills i a les seves filles abans dels 12 anys que eren adoptius. Això encara està sobre la taula, com saben tots vostès molt bé. Hi ha hagut també fortes crítiques a aquesta mesura, perquè molts pares entenen que ells han de tenir la llibertat de dir-ho quan vulguin i no que la llei us ho marqui, això per un costat. I per altra, doncs aquesta informació que avui és també notícia i ho ha estat tota la setmana, el judici d'aquells tres joves, un d'ells menor en el seu dia, que varen cremar l'indigent en el caixer. Que també ha estat també un altre motiu de controvèrsia, fins i tot en el punt de que els advocats defensors assumeixen ja una pena com a mínim de 3 anys, perquè donen per entès que no hi ha més defensa possible de la que hi ha, i per tant s'assumeix ja una sentència que sigui condemnatòria en major o menor grau d'aquestes tres persones. Però comencem en qualsevol cas per aquesta qüestió de llei. Mm-hmm. Sempre has posat, no diré que molts peròs, però sí que has dit que és magnífic que es pugui adoptar una criatura, però que els pares que adopten una criatura han de tenir molt present determinades circumstàncies que poden passar en el futur. I una d'elles, que ens deies que és gairebé pròpia de la naturalesa humana, és que tots en algun moment o altre de la nostra vida volem saber d'on venim.
Sí, efectivament.
I de qui som fills.
No? Sí, diríem que això és de rebut quan som fills biològics. Però diríem que hi ha més preguntes al voltant de l'origen, no? De com era jo de petit. No? És la típica pregunta de John Terrell amb la foto del casament dels pares.
Sí.
És a dir, que és una inquietud important la de l'origen, no? I que també hi és en els pares, no? I aquí ha sortit aquest, no? Perquè no s'assembla ni a son pare ni a sa mare. Bé. I aquí comencen a sortir els tiets, els avis, no? Però que en el cas de l'adopció no ha lugar, no? O sigui, és una X, és una incògnita.
Entesos.
Que
aquí sí. No hi ha excepcions, eh? És a dir, tots els fills i totes les filles es pregunten en algun moment o altre.
Diríem, si no hi ha alguna força que porti a tapar això, a reprimir això,
sí.
D'acord. És una pregunta, diríem,
quan dius una força, et refereixes a que ha de ser un condicionant molt fort perquè una persona no arribi mai a preguntar-se sobre els seus orígens.
Sí.
D'acord.
I aquest condicionant són bàsicament els pares. Aquest és el condicionant fonamental.
Vols dir que si els pares no treuen la qüestió? Sí. O la desvien o la...
Clar, és que aquí està. No és només que no la treguin, sinó que a més els fills que són, els nanos que són molt perceptius, se n'adonen de que no volen parlar de la qüestió.
D'acord.
I aleshores fa un tabú.
Hi ha alguna cosa que s'amaga d'una forma...
Clar, és a dir, que s'evita, que s'amaga, pràcticament el nano el que entén és que està prohibit
parlar d'això,
i al punt que pot arribar a no fer-se cap pregunta, perquè és un terreny
d'acord. És a dir, que el fill o la filla ho assumeixi tant i ho interioritzi tant,
sí,
que ja ni ell mateix s'interpel·li sobre la qüestió.
Tal qual.
D'acord.
Per estimació als pares, només.
D'acord. Per no fer-los mal.
Exacte.
I aquí... Encara que ell mateix es pugui estar d'alguna manera fent mal, perquè si no s'ho pregunta en algun moment s'ho preguntarà en un altre.
Sí.
Sí, vols dir, el dia que els pares no hi siguin, aquesta persona es pot tornar a preguntar o s'ho pot estar preguntant a
o en un moment del creixement, en, moment del en què creixement. Separi més dels pares i aleshores pugui preguntar-se més les coses. I pot tenir altres seqüeles, no? Que justament tingui moltes dificultats per interrogar-se sobre si, que tingui molts problemes per saber qui és. És a dir, que alguna constitució, una construcció del seu jo estigui profundament afectada.
D'acord.
Però si no et pots preguntar sobre tu, sobre els teus orígens, o... clar, doncs és una incògnita.
Perquè un altre pot pensar, i ara iniciarem el procés des del principi, que si no pregunten, que si els pares no fan cap pregunta, potser li faran una pregunta a l'escola, als companys de classe, potser li faran una pregunta a algú altre, diguem-ne, la societat i les amistats i els companys en algun moment li poden preguntar.
Clar. Tenint en compte això que deies de la llei, o sigui, circumstància que he vist, per exemple, pares que adopten una filla, diríem que, per exemple, és d'un altre color de pell que els pares, i no només no li diuen, ja té 8, 9 anys, no només no li diuen, sinó que a més es pensen que la filla no ho sap, que ja és heavy. No només que no li diuen, sinó que a més és tonta i no se n'adona. I ningú té per què sospitar, no? Si tu tens una filla negreta i els pares són blancs, a qui se li ocorreria pensar una adopció? Algú molt rebuscat, no? No, és a dir, que és aquest nivell de negació de l'evidència.
Començarem, però, segurament per una qüestió més positiva. No és, si és que algú s'ho pot pensar, cap fet traumàtic explicar a un nen o una nena que ha estat adoptat i que hi han concorregut una sèrie de circumstàncies perquè aquesta adopció s'hagi fet efectiva. No ha de ser per ser un fet traumàtic, això, no?
El fet traumàtic no està en la paraula, sinó en els fets. El traumàtic és els fets, o poden ser, o més o menys, però efectivament...
Però vols dir, alguna cosa passarà el dia que s'expliqui això, et refereixes? Això sí.
Sí, però clar, efectivament, això és el que es procura, que passin coses. Que passin coses a partir de poder parlar-les. Diríem que quan no es parlen, també passen coses d'un altre signe, i diríem que té un efecte més demolador, més corrosiu, no? On diríem, per exemple, una opció és l'angoixa. Que és un efecte molt desagradable, molt invasor, que pot tenir a més manifestacions somàtiques, i la persona no té ni idea d'on te li ve. Doncs és de tot això que no s'ha parlat, que no es pot ser dit. Aleshores, què fa la llei? Qui fa la llei i per què la fa? Doncs els que rondinen són els pares, però és que la llei no està feta per a protegir els drets dels pares, que ja estan prou protegits, sinó per protegir els drets del menor. I diuen, per llei, el menor té dret a saber del seu origen. És a dir, els pares no tenen dret...
Vols dir d'alguna forma, Roman, que si existeix la llei és perquè hi ha evidències de pares que no han explicat als fills?
Que ni ho han explicat, sinó ni han atès, diríem, a cap tipus de consell tècnic, ni assessorament, ni res, fills que han patit molt aquesta qüestió, i els pares enrocats en què no.
Però, diguem-ne, quan aquesta evidència esdevé llei, d'alguna forma es dona per entès que el dret a conèixer d'on ve un és fonamental per l'evolució d'una persona?
Diríem, s'entén que d'aquesta manera queden més preservat el menor, que és un dret, diríem, en el sentit de que és algo que necessita per al seu desenvolupament i pel seu creixement.
Això em refereixo.
Sí, sí.
És a dir, tots necessitem saber d'on venim, per dir-ho obertament. Sí.
Sí. I inclús,
és a dir, a part que sigui un dret, és necessari per la pròpia, diguem-ne, evolució de la persona i per la pròpia maduresa de la persona saber-ho.
Efectivament. Efectivament, per la construcció del seu ser. Si diríem, a veure, això, per exemple, ha donat origen a la filosofia, d'on venim, on anem, i portem milers d'anys donant-li voltes a la qüestió. És a dir, que ara es veu que es diu de la filosofia que l'important no és la resposta sinó la pregunta. Les respostes, hi ha un munt de respostes, però l'important és que hi sigui la pregunta i que posi a treballar la resposta. I sobre, diríem, sobre l'origen, sobre la història d'un, és a dir, clar, les arrels, òbviament, forma part del ser, forma part del ser. És un clàssic que gent més o menys gran, adulta, en un moment es comenci a interrogar pels seus ancestres i comencin a fer arbres genealògics, a buscar d'on venien, de quin poble havien sortit,
i la família, i d'on venien.
I ara m'hi explico, i el cognom aquest d'on ve, i per què em dic així, sí. I mira, ui, mira quants d'aquest... És a dir, de formar part d'un cert linatge, si es vol. És a dir, que no ets un bolet. T'han precedit, i probablement, si vols, tindràs també descendents. I entra dintre d'una línia. El grau de curiositat, de ganes de saber respecte a això, pot ser enorme o pot ser més minso, però diríem que com a mínim ha d'estar l'opció i l'oportunitat. Diríem que hi ha nens que són més curiosos, hi ha pares que són més, que els agrada més de res. Me'n recordo tant quan eres petit i feies i no feies... Bueno, diríem que quan les circumstàncies són favorables, o sigui, que se'n recordi fins a quan va portar el bolquer o el xumet, bueno, no és molt important. Però quan hi ha circumstàncies, diríem que han marcat aquella persona, no sé, néixer 7 mesos, tirar-se 3 mesos a incubadora, totes aquestes circumstàncies, és important que el fill les conegui i conegui també el que van passar els pares. Perquè té dret, perquè és seu, perquè diríem que ho va experimentar, tot i que, òbviament, no té record, perquè no pot recordar-ho.
D'acord. Vàries coses a partir d'aquí. Una de molt simple. Explicar això és més difícil pels pares o acceptar-ho pel fill?
A veure, hi ha dificultats de les dues bandes. La determinant és la dels pares. Perquè si la dificultat és tal, arriben que no parlen, doncs el fill queda, diríem, condemnat o condicionat per aquesta posició dels pares. Segurament pels pares també hi ha un element traumàtic en l'adopció. No vull dir per tots.
Sí. Ni suposo que la paraula trauma s'ha d'entendre de la forma més contundent. Quan dius element de trauma vol dir que hi ha alguna cosa, alguna causa, que no sempre ha estat feliç, per dir-ho així, per l'adopció.
Efectivament. Que poques vegades és una opció directa, sinó és més aviat la conseqüència de no poder engendrar fills biològics. No dic que tots els casos siguin així, però és el més freqüent.
És el més freqüent.
És a dir, que hi ha dones que per una raó o una altra no volen quedar-se embarassades, però diríem, també aquí hi ha alguna cosa que fa que no vulguin quedar-se embarassades.
I suposo que part d'aquestes causes són aquelles de les que es poden dir, les que no es poden dir, les que es poden dir una determinada edat, les que no, les que se saben o les que no se saben sobre el passat d'aquest nen o nena que ha estat adoptat, i potser els pares deuen pensar aquí obrirem una porta el dia que expliquem això.
Clar
i aleshores el fill o la filla anirà estirant del fil i anirà estirant del fil i anirà preguntant coses que no sempre podem ser capaços de respondre, no?
Efectivament, així és. I així és sempre amb tots els fills, amb tots els pares, que poden fer preguntes que no es puguin respondre o que no es pugui donar resposta per l'edat que té i s'haurà d'adequar i quedarà una cosa bastant simple i que en realitat no respon gaire. Bueno, però l'important és la disposició a parlar-ne, de que això
més enllà de poder tenir resposta o no.
Efectivament. Hi ha una altra llei respecte a això de l'adopció, que és que els pares no poden saber de l'origen de l'adopció.
D'acord.
Val? Que és una manera de preservar els pares de totes aquestes pressions i qüestions. És a dir, que de les circumstàncies per les quals aquell nano va ser donat en adopció, els pares saben el que els expliquen, que no és molt, però el que... Em sembla que és llei, que diu que fins als 18 anys els pares no han d'anar a buscar les arrels ni investigar, i a partir dels 18 tampoc, però qui ho pot fer és el fill o la filla, i els pares el poden acompanyar, recolzar.
Creus que és bo que sigui així?
Jo crec que és bo que hi hagi l'opció, és bo que hi hagi la llibertat, i que són formes d'elaborar i de processar la qüestió dels seus orígens. Potser sí que si se sap que era Zàmbia, doncs que vulgui anar a Zàmbia a veure, no, que hi ha allà com si fos de la càrrega cultural i genètica que porta a sobre, perquè és que no, aquí estem amb aquesta, ara la genètica, bueno, pues en l'adopció la genètica passa a ser una incògnita,
sí,
immensa,
sí, sí, sí.
I diríem a quedar com desarrelat respecte a la dotació, no?
Hi ha una pregunta molt clàssica i molt obvi i molt punyent, que és aquella de què passa, que els meus pares no m'estimaven?
Home, efectivament, és que aquí això és la cosa traumàtica. Com és que no em van voler? I aquí és on els pares adoptius tenen, o sigui, han de poder prestar-se a tot aquest joc de preguntes, dolors, perquè si no es presten, el nano se les farà igualment, però s'inventarà tot, perquè sóc molt dolent.
Dit així,
perquè
deu ser bastant complicat, això,
És que ho és.
Per uns pares.
A veure, sí.
Diguem, una vegada és bastant complicat que moltes de les preguntes que podem formular de petits, diguem-ne, preguntes d'aquest tipus que pugui formular un nen o nena així obertament, no allò que deien, bueno, t'estimes més el pare o la mare, que aquella clàssica també de petits, però aquí que un nen o nena pugui interpel·lar els pares adoptius sobre si els seus pares biològics per què ho van deixar, o si no l'estimaven, o si no sé què, com es contesta això?
Hi ha moltes respostes, o sigui, jo crec que es respon sincerament, és a dir, que no ho sé, i el que és més, no ho entenc. El que sí sé és que tu no vas tenir res a veure, que això no és culpa teva. I també sé que jo sí tenia moltes ganes de tenir un fillet, però moltes, encara que no ho vam poder, i per això et vam anar a buscar, igual que tots els pares van a buscar els seus fills perquè ho desitgen, perquè volen, i ho es busca, diríem, biològicament,
sí,
o es busca d'una altra manera, però és la mateixa búsqueda. Respon a un desig de tenir un fill, d'accedir a la paternitat, i que això, i que per ells, ells estan encantadíssims de tenir aquest fill tan maco que tenen, i efectivament no en tenen com una coseta tan maca i tan fantàstica, no? Ja, algú no l'hagi volgut.
D'acord, amb tots els matisos que hi vulguis posar, els fills adoptats tenen necessitat sempre de saber alguna cosa sobre els seus pares biològics, o de reinterpretar el seu passat, o de posar, diguem, aquella qüestió que de l'estimació o de la no estimació, o de què hagués pogut passar perquè haguessin fet això?
Tot això, diríem, clar, fan novel·la. Efectivament, sí, sí, es pregunten, es contesten, s'imaginen, tenen pors, tenen incertidumbres, pateixen, sí. Sí, sí, així és, diríem, no tot el temps, ni tota l'estona, però sí que és normal que aparegui i que ho puguin expressar, i que els seus pares recullin això i puguin compartir el que és compartible, dir la seva també, no? En una altra edat, per exemple, quan són una mica més grans, poder fer-li veure que hi ha parelles o mares que tenen unes circumstàncies també molt, molt difícils, i que de vegades això és un acte d'amor. És a dir, quan una persona no se'n pot fer càrrec del seu fill per problemes de diners, de salut, del que sigui, psicològics, doncs realment la millor opció és donar una adopció. Que uns altres, que sí vulguin,
vols
que sí
que
puguin...
Moltes vegades allò que pot ser vist com un acte de, diguem-ne, de desamor,
exacte,
en el fons pot respondre una decisió absolutament responsable, vinguda...
Bueno, diríem, o sobrevinguda.
O sobrevinguda.
No, la més responsable és si et passa tot això, no el tinguis.
Sí,
diríem, aquesta és la responsable, de veritat,
sí,
és
sí.
Aquesta. El que passa és que, bueno, hi ha molts factors pels quals això no va així, i aleshores donada, diria, més val això que no, que estigui morint-se de gana, sent maltractat, i que hagi d'intervenir la llei un altre cop per protegir el menor quan té 3 o 4 anys després de tot tipus de maltractaments.
No fem novel·la ni ficció, però què passa quan un nen o una nena redescobreix els seus pares biològics tenint-ne uns d'adoptius?
No sé si és un redescobriment o és un descobriment.
Així, directament.
Sí, directe.
Vols dir que molt probablement el record dels pares biològics a vegades no sigui tan present com pugui semblar, que, no, sinó que no es descobreixin un... directament.
Sí, no és un record.
D'acord.
No és un record, diríem. És una, quasi diria, una espècie de fantasma. Són fantasmes. Però justament saben de l'adopció, de que els seus pares són adoptius, el qual pressuposa lògicament que n'hi havia uns altres. I ja està. I això és normalment el que saben. Aleshores, potser sí que alguns necessiten fer-los preguntes directament, però què et va passar, però com va ser.
Ho dic, però és una cosa molt infantil, és clar. Hi haurà persones amb dues parelles de pares.
No.
No? Vinga.
Jo crec que no.
Matisi el que vulgui.
Els pares són els pares.
Qui són els pares? Són els biològics o els adoptius?
No, a veure, els pares biològics són biològics, diríem, són responsables de la dotació genètica, però diríem, un pare no és un espermatozoide, ni un conglomerat, ni un genoma, sinó que és qui, diríem, fa la funció, qui protegeix, qui cuida, qui estima, qui ajuda a créixer, qui li s'ocupa de totes les necessitats del nen.
Aturem-nos un moment aquí. Legalment això és així?
Legalment això és així.
O pot defensar-se així? Ho dic perquè l'especialista dirà, un pare és el qui exerceix de pare.
Sí.
I s'ha acabat la discussió aquí.
Sí, a veure, no.
O no,
aquí, mira.
Més mitjos encara.
Aquí no s'acaba la discussió. La discussió aquesta...
Anaves a dir, tant de bo s'acabés la discussió aquí.
Sí, abans, efectivament. A veure, no sé, fa 100 anys...
Perquè després vindria allò que segurament molts pares adoptius poden pensar, i si algun dia el pare biològic vol recuperar la custòdia d'aquesta criatura, ho pot fer valer, no ho pot fer valer, com ho pot fer valer? I aquí entraríem segurament en un àmbit legal, però aquí ens posem només en l'estrictament... el fet,
sí. Diguem, em sembla que en l'àmbit legal diríem, quan l'adopció és definitiva, ja està, em sembla que no tenen ni dret a veure ni fer res.
D'acord, per tant, tranquil·litat en això.
Això sí. El punt és quan hi ha nanos que estan en institucions, i aquí a Catalunya funciona així, on em sembla que amb que la mare truqui un cop al mes o un cop al trimestre ja n'hi ha prou com perquè no es pugui donar en adopció, perquè es considera que continua mantenint el vincle. I aleshores són nanos que queden condemnats a continuar ja en la institució. Bueno.
És a dir, que això de l'exercici de la funció paterno-materna es pot contemplar de moltes maneres.
Sí, sobretot la paterna, em sembla. A veure, sí, és que és...
És així.
És així, això des dels romans i abans, no? Els romans ja deien com pater incertum est, no? És a dir, que la paternitat és incerta. La maternitat, no. Sobre la mare no hi ha la més mínima dubte, no? Està claríssim, el bebè tampoc té cap dubte, així que surt a fora, reconeix sa mare amb el batec del cor des del vamos, i la mare al seu fill en principi també. Poden haver-hi alguns equívocs, podria passar que una mare, però bueno, és més aviat excepcional,
sí.
Aleshores, què és un pare? S'ha girat una pregunta complicadíssima,
una cosa que pot ser tan simple,
sí,
i que segurament molts pares adoptius deuen pensar, nosaltres que hem arribat a omplir tants papers havent de justificar com som, si som equilibradament, sí, psicològicament, sí, estables, com... si a casa nostra és una casa pensada ja, si tal i qual, sí, i qual.
Han de fer una...
Han de fer un rosari,
de idoneïtat,
no? Això mateix.
Han de fer un tràmit per diríem, perquè
hi hagi aquella seguretat que el nen o la nena va parar en una casa...
Efectivament.
I això suposo que deu passar també en la vida dels pares adoptius.
Sí,
allò d'aquest esforç que a la vegada ha estat un esforç que ha hagut de posar de manifest la pròpia personalitat i s'ha qüestionat d'alguna manera, o es pot haver qüestionat si és el pare idoni, és la mare idoni, més enllà de la capacitat de poder adoptar o no.
Sí, en principi això el que pretén és un altre cop preservar els drets del menor, que sigui acollit per unes persones, acollit, adoptat per unes persones que tinguin capacitat d'estimació, i de tenir cura, i que entengui, i diríem que tinguin una certa noció de la seva de lo que és la seva funció.
D'acord. No volia tallar el discurs perquè aquella pregunta que feies, això de la figura
del pare, no?
Del pare.
Mira, et poso un exemple que no és inventat, és absolutament de la realitat. La senyora es queda embarassada d'un senyor que en el moment que neix el fill, sí, ja no hi és.
Ja no hi és.
I ella té una altra parella. Fins a que té 3 anys. Es separa, torna a tenir una altra parella fins a que té 8 anys. I després en té una altra. I tots són pares. Diríem, el biològic per biològic, el dels primers 3 anys, perquè va estar els primers 3 anys.
I el dels segons 5 anys, perquè va estar els segons 5 anys.
A veure, és una cosa una mica extrema, però és veritat que és molt difícil de respondre de què és un pare.
Clar, i en canvi tu sempre podràs dir que la mare és una.
La mare és una, però podria, diríem, a veure, i potser sí que es pot tenir més d'una mare i més d'un pare, No és que no. O sigui, en el cas del biològic diríem, però el que passa és que el biològic, no sé, potser és un pare però no és un papà, no sé, és un progenitor però no és un pare.
Que això deu portar també les seves conseqüències,
Sí. És que, escolta'm, jo no sé qui va... On t'ho vaig veure?
Allò de dir, tu no ets mon pare.
Sí. Ja,
mon pare era l'altre, per dir.
Exacte. Vale.
Sí, són altres qüestions que intervenen segurament amb la relació, no?
Sí, però diríem que... o sigui, el que va bé és intentar clarificar el més possible davant del fill, perquè al final... quasi que en certa mesura qui diu qui és el pare és la mare, no? Perquè si la mare li diu, mira, aquesta és la meva parella, però no és ton pare, i l'altre, diríem, no, ella no li permet exercir funcions de pare, doncs no serà el pare, per més que sigui la parella de la mare, i al revés, si la mare, diríem, l'adopta com a pare del seu fill, i aquest senyor també, doncs efectivament, doncs si fa les funcions, doncs serà un pare. Que algun dia es separen i tindrà després serà difícil de dir qui és més pare que l'altre.
Sí. És que ho recordo també que quan vam parlar de dos divorcis, d'alguna forma digués això.
Sí.
Que és clar, el nen no direm que es pugui sentir adoptat, però és clar, la nova parella de la mare, o la nova parella del pare, en el fons, doncs bueno...
Depenent del paper que adopti, pot tenir una certa funció paterna. I en aquests casos, quan diríem és un fill biològic que ha viscut el temps, un temps, diríem, de la primera infància amb el seu fill, és molt important que això es deixi molt clar, que el pare és el pare, i el company de la mare pot fer funció paterna, se'l pot estimar com un pare, però no és el pare. No és, hi ha un altre, dic perquè si no aquí sí que hauria com una certa usurpació, o apropiació de la filiació, no? De la paternitat.
Ho poden pensar en algun moment els pares adoptius d'una criatura que ho diuen, que aquest nen o aquesta nena, si es dona les circumstàncies, pugui descobrir, els seus pares biològics es puguin sentir els pares adoptius com a les portes d'un procés, allò de dir, a veure si ara coneixerà els pares biològics i a veure si nosaltres quedarem en una segona posició.
Els pares adoptius també es fan moltes preguntes i tenen moltes pors i incertidumbres que cal, diríem, de vegades necessiten poder elaborar-les, poder parlar-les. De vegades la parella és capaç, diríem, de processar en el marc de la parella aquestes inquietuds, compartir-les, avançar en elles, conviure amb segons quines, perquè no es resoldran, i diríem intentar rebaixar la imagineria no? Per exemple, si la llei és la llei, si la impossibilitat és la que és, pues no cal patir.
No cal fer tants castells de...
En segons quines coses, no.
D'acord.
En segons quines coses, no. És a dir, no
patir, i haver-se d'angoixar per tantes possibilitats que es poden obrir i per tantes circumstàncies que poden venir.
Sí. Jo, el que també moltes vegades veiem és l'altra cara. És a dir, on l'adopció bueno, és normal. És normal, vull dir, és normal que aquí no passa res, que el d'abans no té cap importància, cap ni una, amb la qual tampoc es parla perquè és una xorrada, diguem, sí, és una cosa irrelevant, o està fora de... el qual és tot un problema pel nano, sobretot pel nano, sobretot. Tu deies també de les preguntes que fan els altres nanos.
Sí.
Pues sí, els altres nanos pregunten, i de vegades et trobes que, no sé, fa poc és la situació d'una aula en la que hi havia, no sé, de 24 nanos, 5 eren adoptats, i quan van posar el mapa mundi, els nanos anaven dient, o sigui, quan tots anaven dient d'on venien, 4 dels 5 van dir d'on venien, del lloc d'origen, d'on van néixer. Mèxic, sí, sí. No sé on, i el meu pacient no va dir ni piu d'on era ni on no era. Ell res, no va dir ni mu, perquè té el tema totalment atravessat. Però els altres sí van poder dir-ho, i diguem, som catalans nascuts a Mèxic.
Quina pressió per això, eh? Que tothom digui d'on ve, sí. I que hi hagi algú que no digui d'on ve.
Clar. Sí, efectivament, està molt pressionat.
Quan, esclar, quan tothom ve d'un lloc o altre.
D'algun lloc has de venir, sí.
D'algun lloc s'ha de venir.
És que aquí està, però si no, o sigui, si això ho tens molt atravessat, si estàs amb molta angoixa respecte a aquest fet, si ho tens absolutament,
és a dir,
atravessat...
Si ja no passa a casa, en una aula d'un col·legi no passarà.
A veure, sí, efectivament, però et diria que hi ha pares que intenten parlar i acompanyar el fill, no? És a dir, i de vegades és molt dur, és a dir, que el nano no pot interrogar els pares biològics. Aleshores, ha d'agafar els seus pares, i vindran coses aquestes, no? Que calla, què m'has de dir tu si ni ets la meva mare?
Sí.
Tant de bo estigués jo amb la meva mare. Poden ser, o sigui, allò...
Vols dir, pot ser això? D'acord.
Poden ser cruels,
O tornar a casa i al col·legi...
Sí. Però aquí està. Si el nano sap coses i les té una mica més païdes, podrà respondre.
Podrà fer callar els altres, vols dir?
Podrà.
Podrà fer callar els altres?
Sí, podrà defensar-se davant dels altres i podrà, diria, fer-se respectar en la seva peculiaritat o en la seva particularitat. I mira, i que diríem que definia a la persona per això... No sé com li va dir un nano a un altre, diu, mira, i tu ets un imbècil. No, perquè li va dir, és que tu ets negre. I l'altre li va dir, diu, sí, no em diguis. Diu, i tu ets idiota. I ja està, ja m'ho queda més ample que llarg. Ja està, cap problema. No, però quan es vol això, com encasillar la persona, per a més denigrar-la normalment, etiquetar-la, jo venia... Quan venia cap aquí pensava, per la qüestió aquesta de la vostra pàgina web,
sí, que, sí.
No? Els internautes. T'imagina quina cosa més estúpida. Definir una persona perquè entra en internet. Aleshores, ets un internauta. No t'ho perdis.
Usuari d'internet.
Exacte, o sigui, és una cosa que fas servir. No? Si ets fumador, ets un tabaquista, no sé, però és que és voler agafar la part pel tot.
I si condueixes, ets conductor.
És un conductor, vull dir, és que és absurd, diríem. Que justament que la persona és molt més rica que totes aquestes coses, i un fill adoptiu no és un fill adoptiu, és una persona. Una persona que té unes circumstàncies amb les que haurà de lidiar, té un element que no vull dir que compliqui, però sí que fa més complexa, és a dir, té una feina extra a fer, que uns altres no la tenen, i potser tenen uns altres extras d'altre ordre i d'altre tipus.
D'acord. 10 i 48 minuts, en el fons, creus que és bo que hi hagi una llei?
És ben curiós com la llei sembla que de vegades posa obvietats. Ja saps que hi ha la llei que prohibeix l'incest. Tu creus que ha d'haver-hi una llei que digui que, que la mare no es pot ficar al llit amb el fill i la filla amb el pare? Que calgui que això sigui una llei? Doncs pues sí, cal i
existeix.
Existeix. Sí, la llei hi és. Ja reprenem la qüestió, sobretot, de si la llei ha d'obligar a parlar, perquè això no va ser que la llei obliga a dir, no? A expressar, a posar paraules.
Sí.
Què passa, no? Que es fa tan difícil de posar paraules, de dir les coses. No sembla que això, com fa mal, o com pot fer mal, doncs ja no parlem.
D'acord. I per tant, hi ha d'haver un marc legal que obligui d'alguna manera a que aquell nen o aquella nena sàpiga allò que es creu que ha de saber.
Sí.
Perquè s'ha de saber d'on ve un.
Sí, sí. Com a mínim que és adoptat. Em sembla, no sé fins a on va, però fet de l'adopció, és a dir, que no és fill biològic, sinó que és adoptat. Em sembla que fins aquí, això és el fonamental.
Això s'ha de saber. Això s'ha de saber. 10 i 50 minuts, el divendres que ve, com no, aquesta mateixa hora, una nova edició del nostre habitual Temps de Família amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.